Avui, com dèiem, tenim a l'estudi la Carol Galais, que és doctora en ciència política, investigadora, professora a l'Autònoma, experta en comportament i participació electoral, i també ha col·laborat en estudis sobre joventut, implicació política, populismes i extrema dreta. Senyora Galais, moltes gràcies, bona nit, i gràcies per acompanyar-nos avui al 9C.
Bona nit i gràcies a vosaltres.
Clar, no sé si és fàcil de respondre o no, però sí o no s'està detectant que els joves cada vegada tenen més posicionaments relacionats amb ideologies que històricament s'han relacionat amb la dreta.
Jo he seguit aquesta darrera publicació del CEO amb molta atenció i diguem que hi ha llums i ombres. Hi ha alguna d'aquestes dades que s'hauria d'agafar entre cometes. Per exemple, la que més ens crida l'atenció és aquesta dada que la mitjana d'ideologia, no, que mesurem amb aquesta escala del 0 al 10 o de l'1 al 10,
sí,
ha anat augmentant. Per tant, els joves s'estan escurant més cap a la dreta. Aquesta és la dada que jo posaria més en quarantena i que trobo que és, tot i que sembla molt escandalosa la dada, no ho és pas
tant. Per què?
Primer, perquè no és el grup d'edat que està més a la dreta, d'acord? O sigui, continua sent, si hi hagués alguna cosa, seria un moviment general de la població cap a la dreta, on els joves continuen sent dintre del que és relativament progressistes. I, a més, no seria el punt de tota la sèrie de què disposem dades on trobem que s'han escurat més a la dreta. Tenim antecedents a l'any passat, a març del 2022, precisament, també a l'octubre de 2018, i enmig, el punt de tota la sèrie dels 10 anys, que seria el novembre del 2019, on els joves han estat més a l'esquerra. Llavors, quan veiem aquest tipus de moviments a l'opinió pública, sempre recorrem a tres tipus d'explicacions, no? Quan hi ha moviments. És o efecte de l'edat, o efecte del període, o efecte de la cohort. Efecte de l'edat, en aquest cas, no és, perquè justament ens sobta, no?, que els joves estiguin més a la dreta. Efecte de la cohort no és, perquè són moviments molt sobtats, molt ràpids, i que estan lligats als esdeveniments, per tant, es queda a l'efecte període. Què ha passat aquí? Doncs en el darrer any, el que jo trobo que lliga més amb aquest moviment seria l'esclat de la guerra d'Ucraïna i de Rússia i a la posterior crisi econòmica, i per qui aniria alguna de les coses que estan observant. O sigui, això ho posaria en quarantena. El que sí em sembla més preocupant, si vols en parlem, és el tema de l'opinió pel que fa als impostos i la despesa pública i els serveis públics.
Ara parlem sobre això, però sobre les possibles causes. Apuntaves la guerra d'Ucraïna, no sé si la pandèmia també podia haver tingut algun efecte en aquesta ideologia.
La pandèmia crec que pot estar darrere d'algun dels altres moviments que observem relatiu a com pensen els joves que, no, que es gasten els diners en serveis públics,
sí,
i sobretot en altres aspectes de l'opinió pública que no està tan lligat a això de l'eix esquerra-dreta, sinó més al debat clàssic de la desafecció política, relatiu al desinterès, a la desconfiança. Tot això crec que sí que ha afectat. Però, bueno, no tant pel que fa a l'eix esquerra-dreta.
Per tant, a nivell genèric, potser no es veu tan clara aquesta tendència, però si anem a mirar més amb lupa algunes de les preguntes concretes que sí que es feien en aquest CEO, sí que veiem algunes coses que criden l'atenció. I una d'elles és la dels impostos, no?, de com s'han de repartir aquests impostos.
Exacte. Sí, doncs veiem que, de nou, no són el grup més que clama més, bueno, en alguna de les preguntes, que és més clarament antiimpostos, però sí que observem una tendència creixent en els darrers mesos, i en alguna d'aquestes preguntes sí que estaven clarament, es provocava molta reacció. També hem de pensar que els joves és el grup d'edat que més reacciona als esdeveniments, o sigui, que és més sensible al context, i que és més emocional, també. Cosa que explicaria després com això es tradueix en vot a algunes opcions més extremes, per cert. Però en això, doncs, pensant, la veritat és que no tenim encara les respostes, perquè les dades són noves, el CEO està tan sorprès com investigadors d'universitats, però sí que podríem pensar, doncs, en alguns patrons de socialització que són diferents, en algunes xarxes socials i més concretament en alguns influencers, entre cometes, i, bueno, en alguns discursos també que estan calant en els joves relatius a l'emprenedoria, a la facilitat per guanyar calés via criptomoneda, etcètera, que està venent una mica aquesta sensació que qui no triomfa i qui no es fa ric de la nit al dia és una mica per culpa seva. Tot això lligat a, potser, que han vist com el sistema públic feia fallida o no els ha servit per aconseguir el treball que volien malgrat tenir estudis, o ha deixat morir a la gent durant la pandèmia. Doncs això ha fet un totum revolutum que probablement pugui explicar com a mínim una part del que veiem, no?
Clar.
I pel que fa a les xarxes, per exemple, sí, a mi em venen al cap doncs, aquests youtubers que tenen milions de seguidors i dels quals hi ha moltíssims que són desertors fiscals, no? Que s'han anat a Andorra. Sí. Per tant, no cal ni que facin un discurs explícitament neoliberal o directament de dreta, sinó que simplement amb el seu exemple estan predicant i dient que qui paga impostos és de tontos, llavors. Jo crec que això ha tingut bastant impacte.
Després parlarem també d'aquest possible efecte que hagin pogut tenir les xarxes socials, però, com dèiem, per exemple, com pot ser que considerin que és millor abaixar impostos, encara que sigui a costa de tenir menys serveis? No sé si pot tenir a veure el fet que potser alguns d'aquests joves hagin trobat que hi ha alguns d'aquests serveis que no funcionen o que no estan adaptats als joves o que potser algunes polítiques precisament no tenen en compte els d'aquesta franja que s'estudia a partir dels 16 als 24, que potser és el que crida més l'atenció.
Bueno, és tot això que estàs dient. Això, per exemple, el darrer punt, que hi ha una falta de representació descriptiva i de l'altra, de la típica, és evident. Els hi falten referents polítics, els hi falten discursos polítics que els interpel·lin directament, polítiques que ells entenguin que van en el seu favor, però a més enllà també estan simplement replicant el discurs que senten a casa, és a dir, els seus pares probablement tampoc són fanàtics de pagar impostos i estan sentint doncs, aquesta repetició, aquesta idea de que els impostos són dolents, ens roben, i a més no veuen una contrapartida directa, no? Perquè encara no ha entrat potser a formar part al món laboral o a ser possibles preceptors d'ajudes públiques, doncs només veuen el costat negatiu. Sí, sí.
Per tant, entenc, pel que em deies, s'haurà de veure els propers CEOs si aquesta tendència es manté o no es manté, perquè, clar, si això es manté, potser també seria interessant veure fins a quin punt això pot tenir conseqüències més endavant, perquè sempre s'ha dit, no?, els joves sempre tenen més ideologia, són més idealistes, tenen idees més d'esquerres, i a mesura que la gent es va fent gran,
exacte,
comença a tenir pensaments més conservadors. Clar, si ja partim d'una base que els joves tenen idees dretes quan són molt joves, com pot evolucionar això d'aquí uns anys, quan siguin adults?
Exacte. O sigui, per això deia que aquesta dada de la mitjana de la ubicació a l'escala ideològica no em preocupa tant, però aquesta sí, perquè a més sí que s'està apuntant a una tendència que és consistent, que no hem vist els i baixos en els darrers anys. I també em dona que pensar doncs, en l'altra explicació, no? Si no és una qüestió eventual, si no és una qüestió de context polític, quina és l'explicació de cohort o de generació política que hi podria haver al darrere? Doncs aquesta gent que ara estem detectant a les enquestes com la cohort més jove, entre 18 i 25, doncs quan entraven a l'adolescència eren els anys 2016-2017, diguem, any d'altabaixos polítics, sí, potser de possible implicació política frustrada. Els més joves d'aquesta cohort també surten una mica escaldats de l'11M, també vull dir, del 15M, perdó, del 2011. I a més, una altra cosa que també puc pensar és que han patit la retirada d'aquesta assignatura d'Educació per la Ciutadania, que tot i vull dir, no era exactament la política més ben dissenyada, però sí emfasitzava molt el sentit del que és públic, de la construcció d'allò que és públic. Sí que hi havia un contingut sobre els impostos, com es recapten, com es gasten.
És que per les respostes, algunes de les més destacades, sí que sembla que hi hagi aquesta pèrdua de valor dels serveis,
exacte,
públics, no?
Sí, sí, i del sentit del que és públic en general. Bueno, de fet, diguem, tota l'opinió pública espanyola, tota la cultura política espanyola pateix molt d'això, no? No tenir una noció del que és públic com el que és de tot, sinó el que no és de ningú, no? No pot anar des d'un banc o un llum al carrer a realment un servei públic. I podria ser que aquesta generació nova que puja, per tot això que estem dient i alguna altra cosa més relacionada amb la isolació postpandèmica, amb patrons de socialització, amb usos de xarxes socials, doncs això encara s'hagi agreujat. Però, per exemple, què es podria fer des del punt de vista de política pública? Doncs assegurar-se que hi hagi un contingut educatiu, un contingut que parli sobre això. Si no és educació sobre la ciutadania, doncs amb una altra assignatura.
A veure, trasllado el debat també a la taula. A veure, Rafa, tu que ets sociòleg, com ho veus,
sí,
tot plegat?
Primer ho poso sobre la taula com a liberal, perquè si no penso que estem donant una situació on la normalitat és ser quasi socialdemòcrata i és una anomalia que hem d'explicar per factors exògens. Al ser liberal, baixar impostos és una opció. És una opció política que pot ser molt legítima, i és una opció política que molta gent pot agafar. Una altra cosa que jo la pugui compartir o no la pugui compartir, però jo no tractaria com una anormalitat aquesta situació. Jo crec que, ja, des del punt de vista dels joves...
Estàvem parlant de, normalment, les respostes,
sí, però...
que han donat els joves en aquest tipus de preguntes i la que s'ha donat ara.
No, però
és a dir, la diferència
dic,
que hi ha...
Ho dic quan ho relacionem...
Majoritàriament.
Que... No, ho dic quan ho relacionem amb que falta educació, no? És a dir, els hem d'educar perquè siguin, doncs, pensin allò que és políticament correcte. Això des d'un punt de vista. Des de dos punts que jo crec que és important. Has comentat el tema de la socialització. I has comentat la socialització a la família, és a dir, estem parlant de que tota la societat en aquests moments està anant cap a la dreta, això seria així.
Pues sí,
i per tant,
la veritat és que
és un
sí.
Tema, és un tema de socialització familiar, i després és un tema que això sí que a mi em preocupa, i ho comparteixo amb vosaltres, de les xarxes socials, de com es socialitza políticament les xarxes socials. I aquí hem perdut el control. Perquè avui en dia el políticament incorrecte, és a dir, jo no sé si els joves són més d'esquerres o menys d'esquerres, però sí que són políticament incorrectes. I llavors hi ha un discurs, sobretot de l'extrema dreta, perquè a mi que vagin cap al liberalisme, la veritat que no em preocupa molt, que vagin cap a l'extrema dreta ja em preocupa molt més, moltíssim més. Però sí que el problema no és tant de que hi hagi joves de que pensin doncs, que hi ha una alternativa des del punt de vista fiscal, sinó que pensin doncs, que alguns diguem-ne, postulats de l'extrema dreta són acceptables en una societat. I que això que és políticament incorrecte és la lluita contra aquesta dictadura, no? Que tot el dia ens estan fotent la brama de que la dictadura és políticament incorrecta, no? Quan hi ha avenços importants. No? Ah. I tercer aspecte, això com es casa en tots els moviments que hem vist de joves que surten al carrer pel clima, que surten al carrer per valors. És a dir, clar, perquè hi ha una dissonància entre el que veiem, la mobilització que hem vist fins ara...
Hi ha la pregunta sobre el clima, també,
que...
I en
no
aquí sí que...
No ens podem... És a dir, una cosa és que puguin no sentir-se interpel·lats per les institucions, i l'altra, que això no vol dir que estiguin desmobilitzats políticament o socialment. Jo crec que són dues coses diferents. És a dir, ho hem vist, des del cas del 15M, en el cas, evidentment, dels moviments ecologistes, els moviments feministes, etc., l'onada feminista. Per tant, sí que hi ha probablement una vocació de transformació social i política. El que passa que veuen que les institucions probablement no donen resposta les seves necessitats, no? És el fet de... És a dir, no perceben que l'estat del benestar, tal com el ten, com està configurat, els hi aporti coses. És a dir, si no tenen dret a l'habitatge, si les condicions laborals són precàries, és a dir, si tot un context no els dona resposta, per tant, el que fan és una resposta a les institucions, jo crec. Això no vol dir que no tinguin una voluntat de transformació social i política. Jo crec que són dues coses que podem diferenciar, perquè, a més, veient els resultats de l'enquesta, crec que és veritat que hem de veure com evoluciona, perquè al final són els joves, també és la franja d'edat que d'alguna manera és més sensible a l'actitud del moment, al context, no? És molt més volàtil, i per tant hem de veure si això realment és una tendència i que s'instaure o és un fruit d'un moment, d'un context i d'unes conseqüències, però alhora hem de fer la diferenciació molt clara de la resposta que tenen les institucions i a la resposta que poden tenir a nivell social o polític individual. No?
Precisament sobre el tema del clima, que ara ho deia el Rafa, una de les preguntes, precisament diu com s'hauria de fer la distribució de la despesa pública en diferents àmbits. Un d'ells és el de la lluita contra el canvi climàtic. Doncs bé, de la franja dels 16 als 24 anys, és el que, de totes les altres franges, és el que hi destinarien més diners. Per tant, sí que és un dels temes que ells continuen tenint molt més en compte que no pas les altres franges d'edat.
A veure, és que jo crec que aquí el que està en crisi és la socialdemocràcia. I aquí, no l'esquerra. Comencem per aquí. És a dir, perquè, per exemple, comencem que hi ha un ecologisme, feminisme, que hi ha moviments socials, i això ja ve de lluny, però és cert que aquesta generació s'ha posat en qüestió una pregunta molt raonable. I una altra cosa és que no tinguin una alternativa. És a dir, que l'alternativa que pugui aparèixer és un cert liberalisme difús que a sobre cert tipus de xarxes s'han difós d'una manera molt brutal. És a dir, una cosa és tenir polítiques fiscals, no?, en les que un pot discrepar, i una altra cosa és doncs m'agafo els diners i me'n vaig. És a dir, que és, això és evasió fiscal i és un delicte. Són coses molt diferents, no? Però jo crec que aquí hi ha un problema. És a dir, hi ha una generació que, a més, ha viscut el Covid, que ha viscut situacions que no percep que hi ha ascensor social, que no percep que hi ha un futur, que els models d'èxit social... Els professors d'universitat no som un model d'èxit social, i érem un model d'èxit social. És a dir, si tu a un estudiant ara li dius quan guanya un professor d'universitat, quin futur laboral li espera si es fa professor d'universitat, i contraposes la Kings League no sé què tal, el Twitter no sé quantos o tal, un noi que tingui aspiracions a viure amb una vida de qualitat i no ser un precari i una persona amb una vida de patiments i de sofriments i de tremenda, home, clarament es posarà aquestes preguntes. I aquí és on les esquerres s'haurien d'anar posant una mica les piles, perquè probablement no es dona suport a la renda bàsica, no es dona suport a cert tipus de polítiques que farien que l'estat de benestar estigués percebut per tots, i no pels pobres, perquè al final l'estat del welfare és pels pobres, és limosna, no? És allò, anem a tapar forats perquè tota la resta està bé. Clar, en aquesta percepció, la gent diu no, no, perquè a casa els diners no arriben. Hi ha unes classes mitjanes que estan patint moltíssim aquesta crisi. Llavors, aquesta gent que diu, ah, no, no, si jo no em beneficio de vas amb els impostos. O sigui, és que és una resposta molt raonable. És a dir, respondre això amb una mica de més educació, assignatures de la ciutat i tal, que calen, és indubtable, crec que és massa ingenu, per dir-lo suau. No?
Maria.
És a dir que...
No, estic bastant d'acord amb tot el que s'ha dit, també, i crec que cal dir-ho, que una cosa és, i quan parlem de posicions més o menys apropades o més o menys properes al liberalisme, una cosa és que tu pensis que la manera com pagues impostos es podria fer diferent per incentivar socialment coses que, en teoria, recaurien igualment en els serveis públics, que és, doncs, si es baixen impostos, l'economia serà més productiva i, per tant, aquí igualment hi guanyem tots, aquest és un tema, i l'altre efectivament, com deia el Raimundo, és dir jo no vull pagar impostos, i pagar impostos és de tontos. Crec que hi ha una diferència molt important. Dit això, jo sí que penso que hi ha una certa crisi de l'esquerra, no només de la socialdemocràcia, sobretot perquè a la socialdemocràcia l'han pes bàsicament sempre a l'esquerra. Ara mateix, la sensació que tinc és que per una part important de la gent jove, la gent d'esquerres és bàsicament són turres constants, amb les que no se senten gens interpel·lats, i que tot és aquesta mena, efectivament, de políticament correcte, no? I aquesta sensació contestatària de és que ara ja no es pot dir res. Doncs potser és una reacció això, però quan canvia el discurs i és que canvia o s'atenua, doncs la cosa potser va per una altra banda.
Carol, hem d'anar acabant, però a moda de conclusió, alguna de les coses que s'han dit que vulguis comentar?
Sí, reaccionaria al que ha dit el Rafa. Depèn de la meva opinió personal sobre els impostos. A mi sí em preocupa que els joves entenguin per què serveixen, com es recapten, com es gasten, que tinc els meus dubtes, sobretot pel fet de que són els més pobres, els que venen de famílies més humils, els que més furibundament defensen aquesta baixada d'impostos, cosa que em fa pensar que estan opinant contra els seus propis interessos, i això sí que és preocupant. I després el tema del políticament incorrecte, està molt bé que hagis tocat aquest tema, perquè és un embolcall, és un cavall de Troia, aquesta expressió, políticament incorrecte, políticament incorrecte, per un munt d'aspectes i valors de l'opinió pública que tenen aspectes molt preocupants, com el racisme, la xenofòbia,
LGTB-fòbia,
etcètera. I els joves, com a mínim, per enquestes que ens estan arribant d'Andalusia, estan abraçant aquestes idees amb fervor. Per què? Perquè són senzilles, perquè són emocionals, perquè venen amb aquest embolcall de radicalitat i d'antielitisme que sembla que sigui, pues, d'alguna manera, fins i tot progressista. I que ens estan dient que serien el segon grup que els votaria més d'edat i, i la seva opció favorita, cosa bastant preocupant. Espero també que la resta de la teoria de desafecció política s'acompleixi i, de fet, això no es concreti en vots, perquè també sabem que s'abstenen molt, o sigui, que sigui només una expressió d'opinió, però que no es concreti en vots.
En fi, em sembla que haurem de fer una segona part d'aquest debat, perquè ens ha quedat poc temps i realment té molts punts de vista i moltes arestes a comentar. Carol Galais, doctora, com dèiem, en ciència política, investigadora i professora a l'Autònoma, experta en comportament i participació electoral. Gràcies per acompanyar-nos avui al 9C. Que vagi bé, gràcies.